Podcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Benvinguts a En Podcat. Avui tenim un nou episodi, l'episodi número 8, en l'En Podcat, que és un espai on conversem sobre urgències i emergències sanitàries, conduït per un gran equip multidisciplinari i multicèntric. En aquest cas, tenim, com sempre, l'Albert i jo mateix. L'Albert, si et vols presentar un momentet.
Sí, hola, sóc l'Albert Homs, sóc infermer d'urgències i emergències. Ara mateix exerceixo a la Plana Ceretana, en un lloc on tenim mig... De fet, hauríem de dir que també és multidisciplinari, multicèntric i potser multinacional, perquè al meu territori treballem en dos països diferents. Però, bueno, nosaltres dos som dos catalans, no? Bueno, de fet, allà també tots són catalans, ara aquí penso. Bueno, ja, això. Arroba emermetpirineus a Twitter, emermetpirineus@mastodon.cat, aquesta xarxa rara, i tinc un blog que es diu emermetpirineus.eu. I a l'altra banda, tu, Xavi, va, dona'ls les teves credencials.
Sí, home, doncs sí, sóc en Xavi Basurto i res, sóc metge d'urgències a l'Hospital de Figueres i també tenim la base concertada del SEM i també parlo i dic tonteries en el blog d'urgem.cat i a Twitter, @urgemcat. Aleshores, res, avui parlem del tema, a l'episodi número 8 intentarem parlar d'un tema molt interessant que veiem de tant en tant en urgència, sobretot amb nens, que és el tema dels cossos estranys que queden enclavats a les fosses nasals i ens acudeix el pare o la mare amb el pobre nen que jugant s'ha posat algun objecte dins el nas i no és capaç de treure'l. I l'Albert ens explicarà diferents tècniques, no sé si en té alguna de preferida o si de fet n'hi ha alguna de preferida, o això depèn de cada circumstància, no ho sé. No, potser depèn del tipus de nen, del tipus d'objecte o de la situació en concreta, potser hi ha alguna tècnica més apropiada que una altra, ara ens ho explicarà l'Albert. I després seguirem amb els apartats habituals, que són alguns dels urgent mots preferits de l'Albert i meus, i després sempre fem unes petites recomanacions d'algunes coses interessants que veiem a la xarxa o de contingut interessant que ens pot ser d'utilitat a urgències, doncs farem unes petites recomanacions. No sé si m'he deixat alguna cosa, Albert, que et sembla que parlarem avui o què?
No, parlarem del que has dit. Va, començo. Bueno, un petit comentari, tonto. Els cossos estranys al nas no només ho fan els nens. Sí que és cert que els adults, a l'hora de ficar-se coses per determinats orificis, no acostumen a tenir preferència pel nas, però, bueno, també pot ser que algun es fiqui alguna cosa on no toca. Vinga, d'on ve això? Pues suposo que com tots els nostres serveis d'urgència, de tant en tant ve algun nen que s'ha ficat algú al nas. En el meu cas, fa uns mesos va venir una criatura que es va posar dels bolígrafs aquests moderns que tenen a la part de dalt aquella mena escometa per fer anar pantalles tàctils de mòbils i tablets. Doncs aquella escometa va caure del bol i se la va ficar al nas. Prou endins com perquè no es pogués treure tibant amb el dit. I van venir a l'hospital perquè els hi traguéssim. El nen, no recordo la criatura, em sembla que devia tenir potser 3 anys o por ahí. O sigui, ja us podeu imaginar el que ve darrere d'això, no? O
bé,
merder segur. Una criatura d'aquesta edat que ja no es deixa ni mirar, doncs a sobre té una cosa dins el nas que li has de treure. Aquí la sort és que fa bastant temps vaig veure, suposo que per xarxes socials, un mètode tonto, que en parlarem després, que et podia resoldre molts mal de caps. I el vam provar i va funcionar. Després d'això em vaig publicar una cosa al blog que després ja en parlaré també. Quan vaig anar a publicar això al blog, vaig buscar referències i em vaig trobar un article que deia 20 maneres de treure cossos nasals. Doncs això, parlem-ne. Quines són aquestes 20 maneres? Digue'm.
I us va funcionar la primera o vau haver de torturar molt el nen?
Oli amb un llum, tu. Espectacular.
Sí?
Espectacular.
Va, molt bé.
De fet, vaig fer l'entrada perquè em va costar trobar el vídeo de demostració que els havia ensenyat els pares perquè és el que havien de fer. Que...
Sí.
Després, quan arribem amb l'ordre que he pensat explicar-ho, ja explico més el mètode aquest.
Fantàstic.
Dos advertències potser abans de parlar del demés. La primera, que és de sentit comú, és a dir, si el que hi ha dins del nas és un objecte que és perillós per ell mateix, un tros de vidre afilat o un tros de metall que talla, compte, no podem, molts d'aquests mètodes que explicaré no podem fer servir, perquè si tens algú que et talla per dins, doncs el que no faràs és tibar-ho de qualsevol manera. Aquí segurament ja tocarà fer una anestèsia o una sedació profunda i un retirar instrumentalment sota visió directa. Això també en parlarem després. I l'altra és que tot això s'ha de fer amb una persona que cooperi o com a mínim no es bellugui. Si és un adult, doncs bueno, si és un adult que està en els seus cabals, doncs és probable que cooperi. Si és un nen una miqueta gran, és probable que cooperi. Si és un nen petit o algú que no hi és del tot, doncs no cooperarà. Llavors segurament requerirem o bé de sedacions amb diferents graus, que això en podem parlar un altre dia, o bé d'ajudo, que això no s'explica als pares. A les escoles de pares no t'expliquen mai el judo, llavors... De fet, també, que jo recordi, a mi a la carrera tampoc em van explicar res de judo. I després l'has d'aprendre a fer i comences allà a fer unes torsions i unes immobilitzacions i demés que, vaja, et donarien... No sé quants dans et donarien per les immobilitzacions. Però, clar, el que no pots fer és fotre-te a intentar treure alguna cosa amb algú que es belluga. Per tant, si hem de treure un objecte del nas d'algú, aquest algú ha d'estar quiet, amb la posició que correspongui en funció de la tècnica que vulguem fer servir. D'acord?
Molt bé. Molt bé.
Fet aquestes advertències, perquè ara no vingui ningú i digui no, és que jo en tenia un que se'l fotia bots i vaig provar i no va funcionar. Bueno, si fot bots, doncs primer el pares, després ja en parlem. Vinga, d'aquests mètodes hi ha com diverses famílies de mètodes, perquè en el fons tot són diferents variants d'una cosa semblant. Potser la primera família que m'agradaria parlar és el de fer-ho a través de pressió. És a dir, tu et fiques... En el moment que algú es fica un objecte al nariu que toqui, doncs tot això està dins una cavitat que està plena d'aire. Llavors el que es tractaria és d'afegir aire des de dins la cavitat perquè surti cap a fora. El primer, que és bastant senzill, és sonar-se d'un nas. T'has ficat l'objecte al nariu dret, doncs et tapes el nariu esquerre i et sones. Com quan et treus els mocs. Fàcil, senzill, això ho fem tots cada dia. Però clar, ha de ser algú que sàpiga sonar-se. Per tant, nens molt petits que no saben sonar, doncs això no ho faran. I si algú no coopera, doncs tampoc ho farà. Primer mètode, que sonin, i a base d'anar apretant, a base d'anar sonant, doncs l'objecte anirà sortint, amb més o menys velocitat anirà sortint. Que no es pot sonar ell. Aquí és on entra el mètode que n'hi diuen, bueno, jo l'he traduït pel petó de la mare, que és el que tinc posat al blog, si no al blog ja posarem l'enllaç a les notes de l'episodi. Doncs aquest mètode és molt senzill. Si tu agafes com si anessis a fer un boca a boca, això que ens ensenyen tots els cursos de suport vital, bàsic, i l'única diferència és que en comptes de tapar els dos narius del nas, doncs tapes només el nariu que no hi ha l'objecte. Primer incís, l'objecte ha de ser-hi. A vegades et poden fer la pirula i dir-te que hi és i realment no hi sigui. Això pot passar. Ha de ser creïble, el fet de que hi sigui. Si és algú que s'ha vist que es posava l'objecte, el cas de la criatura que explicava, doncs és fàcil. Si és un nen que el veus perquè te'l porten perquè té mocs d'un nariu molt verds, molt lletjos, i mires amunt i veus una cosa rara, dic, doncs també és evident. Però bueno, no sempre ho és, Però vaja, fem l'incís de que sospitem, tenim evidència o tenim una alta sospita de que té l'objecte al nariu.
Perquè no és condició indispensable veure'l, fer una inspecció i visualitzar-lo, el cos estrany, o suposo que és recomanable, no?
Home, s'ha de visualitzar, o sigui...
O sigui, abans de fer qualsevol maniobra, suposo que el millor és de fer un cop d'ull i veure què hi ha i què no hi ha i com és, no? O què?
Bueno, és a dir, tu has de tenir evidència de que hi ha l'objecte. Si el veus, molt millor, i si saps quin objecte és, molt millor. Si no el veus i no saps quin objecte és, doncs has de fer una bona inspecció. Llavors, a partir d'aquí hi ha diferents mètodes en què... Per exemple, aquest que explicaré jo ara, aquest que he traduït pel petó de la mare, aquest és bastant innocu i, per tant, si ho tens clar, tampoc cal que t'entretinguis massa a fer altres coses. Però sí, n'hi ha d'altres que abans d'embolicar-te a fer segons què, home, hauries d'estar bastant segur de que el veus o que hi és. Això, mètode a mètode, anem veient a veure què és el que s'ha de fer aquí.
D'acord.
Aquest, el del petó de la mare. Estàvem amb lo de... Com si fessin una insuflació de boca a boca, només que obstruint el nariu... que no hi ha l'objecte. Aquí, per anar bé, doncs el nen l'hauríem de tenir assegudet, com a mínim, perquè la gravetat ens ajudi. És a dir, si el nen el tenim estirat mirant amunt i bufem, home, anirem contra gravetat. Per tant, potser millor això fer-ho amb el nen assegudet o que el nas li quedi forat, el nariu li quedi mirant avall. Tapem el nariu que no tocava una altra vegada i segellem la nostra boca, la boca del progenitor o de la persona que ens el porta contra la del criu i bufem. Bufem com? Home, la lletra petita diu que comences a bufar i quan notes una mica de resistència fas una bufada forta. En el cas nostre, la mare va bufar fort d'entrada i ja va sortir. No deixa de ser com inflar un globo. Els nens que inflem globus cada dia, doncs tampoc ve massa d'aquí. Per què dic el progenitor? Home, perquè que siguem nosaltres que li fotem un morratge a la criatura, doncs en els temps que corren és bastant lleig. Per tant, millor que sigui algú de casa. Més detalls, un vídeo explicatiu molt xulo de com ho fan i de més, el trobareu al meu blog. Molt senzill, amb la meva eina d'un intent, un èxit. es veu que això està... El primer cas escrit d'això és de... Algú ho ha publicat l'any 60 i pico. Si algú ho prova i li funciona, aviseu, que això sempre mola.
I cap problema per fer-ho... Si no va la primera, ho proves un parell de vegades més i ja està, no? Si no, i després canviar tècnica o sí, no? Cap problema.
Exacte. Aquí, mira, us aprofitaré per fer l'incís aquí. Clar, quan anem a provar de fer una cosa d'aquestes, com menys cooperant és la persona, més... Segur hem d'estar que farem aquella i que ha de sortir bé. Ho dic perquè, clar, bufar-li el criu a la boca la primera vegada,
sí.
Doncs mira, el pots mig agafar de sorpresa i si ha funcionat ja està, no s'han ni enterat de res. A la quarta vegada que li has de fotre el judo per aguantar-lo, sí. I bufar-lo, doncs ja el nen ja estarà de tu fins al monyo i et dirà que t'hi posis tranquil.
Sí.
Llavors aquí hi ha alguna altra tècnica que encara és més important, saber, no, l'anem a fer, la fem i ja està. Podem repetir? Sí. Aquesta és molt inocua, aquesta no hi ha cap, no vaig trobar cap complicació d'escrita, publicada, evidentment, i em costa imaginar que em pugui tenir alguna complicació. Senzill, fent la salvetat aquesta de que l'objecte no sigui perillós quan es bellugui, jo triaria aquesta. Aquesta, el meu defecte és aquesta.
Molt bé.
Hi ha objectes que seran més fàcils de treure que d'altres. Com més arrodonit sigui l'objecte, doncs segurament millor anirà amb aquesta tècnica. Variant d'aquesta tècnica, quan el pare o la mare o qui sigui que el porti no s'atreveix a morrejar la criatura i bufar-lo. Un altre mètode que hi ha és, aquest segurament només funcionarà una vegada, i tinc els meus dubtes, que és en comptes de segellar la boca i, bueno, el morreig, carai, no? I bufar és fer servir una palleta. El nen li dius que agafi una palleta, com si volgués veure, i tu li bufes per l'altra banda. Li fots una bufada forta i que surti. Està descrit. A mi em sembla una xorrada com un piano. Podent segellar i bufar, fer servir-ho a la palleta és només afegir una capa més de complexitat. Però, bueno, si resulta que la criatura, pues, això li, jugar això li ve de gust i l'altre no, pues, es pot provar. No veig per què no.
Home, em dóna la sensació que pots fer poca pressió, no?, d'aire dins el... A la boca, no? Amb una palleta? Vull dir que és molt estreta i jo què sé.
Home, el que és segur, no sé si... el que és segur és que la pressió la faràs més lentament. És a dir, amb l'altra, amb la bufada forta, sí. De seguida arribes una pressió alta. Aquí, com que el flux se queda restringit perquè la palleta és més estreta, doncs clar, abans no hauràs pogut pujar la pressió a la cavitat de la criatura, a la cavitat nasofaringe de la criatura, hauràs de bufar més estona.
Sí.
I això fa que si el criu coopera poc, doncs clar, al moment que noti alguna cosa rara, deixarà la palleta i ja s'ha acabat. Aquest no l'he provat, però està escrit.
O sigui, se m'acut, per el que acabes de dir, se m'ha corregut directament agafar, per exemple, saps el cono del Peak Flow? Els cartonet aquell del Peak Flow?
Sí.
Pots fer servir allò, també, no ho sé,
També seria una altra manera.
Perquè la palleta, vull dir, el nen, si es molesta, només que tanqui una miqueta les dents, la palleta la xafa, vull dir, no entrarà més aire. No
jo sé. Aquest ho veig molt un mètode... molt purista.
Massa fi.
Sí, vale, aquest, vale. Ho veig perquè és una coseta, saps? És que, clar, això de fotre-li un petó a la criatura, on s'és vist. Bueno,
sí.
Penso que llatins com nosaltres, doncs això ens hauria d'importar relativament poc, però, bueno, aquí està el tema. Es pot plantejar, es pot fer. Una altra variant, que aquesta funció... Aquesta la veig millor que aquesta última que acabo d'explicar. És l'equivalent a la insuflació... boca a boca, diguéssim, que parlàvem del petó a la mare, és a dir, aquest segellat de la boca i de més, però en comptes de fer el segellat de la boca amb la teva boca, ho fas amb una mascareta d'embú. Agafes l'embú, agafes una mascareta d'embú que només agafi la boca, perquè has de tapar el nariu lliure perquè tota la pressió surti pel nariu que està ocupat, i li fots un cop d'embú.
Val.
I ja està. Aquest avantatge d'aquest, doncs que amb un criu que no cooperi, és a dir, que hagis de fer judo, bueno, pots intentar-ho. Pots intentar, no? O sigui, com més aixecat el cap de la criatura, millor, i mira, si per molt que bellugui el cap, doncs un moment o altre bé podràs tancar-li i fotre-li el cop d'embú. Bueno, aquest hi ha algun vídeo també que circula per internet en què es veu com ho fan i com funciona. És una idea. Uh-huh. Jo, si el petó aquest, això que n'hi dic, el petó a la mare no funciona, doncs segurament intentaria una segona, l'intentaria amb aquesta. A veure què tal. Seria una altra possibilitat. Llavors, una altra... A les notes de l'episodi posarem l'article aquest que estic explicant ara, que hi ha, a part de les explicacions en anglès, també hi ha algunes figures, algunes fotos, que és interessant per fer-nos una idea. L'altre mètode que expliquen aquí és agafar les sondes aquestes d'aspiració que tenen un port de control, és a dir, que que només aspiren quan tapes un forat. M'imagino que ara tothom té al cap el que estic parlant, eh? És a dir, aquestes sondes, sondes d'aspiració amb un port de control. O bé tens unes sondes que no en tenen, llavors has de posar una clau en I, una Y, d'aquestes que quan tapes el forat lliure de la Y aspira per la sonda, o bé la sonda mateixa té el port de control, el que tingueu a la vostra servei. Agafes una d'aquestes sondes, talles la sonda i al cap de la sonda, al lloc que has tallat, hi poses una mena de... Mira, aquí en la foto el que hi tenen és un auricular d'aquests de la goma d'un fonendoscopi, la que et poses tu dins l'orella. D'acord? La idea és posar-hi alguna cosa amb la qual t'aponaràs el nariu buit, el nariu que no té l'objecte. Vale? És a dir, aquí el que fem és, en comptes de fer la insuflació per la boca oberta obstruint el nariu lliure, el que farem és tancar la boca i fer la insuflació amb gas a pressió per al nariu lliure. Vale? No sé si s'ha entès això que he explicat ara. Senzillament, tu enxufes la sonda d'aquesta aspiració, l'enxufes a l'oxigen o l'aire medicinal de la paret, li fots fluxa, pots optar per fer-ho progressivament, és a dir, i anar-lo pujant fins que l'objecte surti, o directament li fots 15 litres al al manòmetre i llavors obtures el nariu lliure amb la goma aquesta del Fonendo, tapes el forat, hi ha un augment sobtat de pressió, pum, i és l'equivalent a bufar de la tècnica aquesta del petó de la mare. Bueno, no sé quin és millor o pitjor. No ho sé. Aquest veig difícil fer-lo si la persona és poc cooperant o és belluga massa al cap. Jo, a mi em segueix agradant més el del petó a la mare, el trobo menys violent, menys complexa, més ràpid de fer. Però tenim tots aquests. És una... Llavors, aquests serien els mètodes que n'hi podríem dir de pressió. Ara podríem dir una altra família de mètodes, que serien els mètodes d'arrossegament.
Val.
Que bàsicament el que es tracta és de l'objecte portar-lo cap a tu, és a dir, treure el cap a fora arrossegant-lo amb el que sigui. No? El més evident potser és un rentat nasal amb suero fisiològic. Rentat nasal normal, agafes una xeringa, l'omples de suero i pel nariu lliure fas una injecció de suero a pressió per sortirà per l'altre, molt anirà cap enrere i sortirà per l'altre. Evidentment aquí sí que ens interessa que el cap de la criatura estigui endavant, perquè ja que surt millor que l'objecte surti que no pas que se l'empassi. Si no, després va dependre quina mena d'objecte tindria un altre problema i de més. O sigui que millor si surt, millor que no pas es quedi. En l'article parlen de les bulb syringues, no? Les xeringues aquestes de bulb, que no són bé xeringues, allò típic, aquelles peres amb que de làtex en què s'havien posat les lavatives allà fot 30 anys i que ara els kits de part tenen un per poder xuclar, per poder aspirar els mocs de la criatura, doncs parlen d'això, però bueno, tant servirà aquest com una xeringa normal. L'important és fotre-li un xeringasso de suero pel nariu lliure perquè surti per l'altre. És un arrossegament per líquid. No té massa drama. Si això ho fem cada dia per rentar el nas quan tenim mocs, doncs no ha de tenir masses complicacions fer-ho per treure l'objecte. Ep, un aclariment, que mentre titava l'àudio d'aquest episodi m'ha semblat que no quedava prou clar. Això del rentat nasal, evidentment, només ho farem amb gent amb qui li faríem el rentat nasal, de normal. Si hem sedat algú, o està inconscient, o no té el reflexe de deglució, evidentment no li farem el rentat. Però, vaja, que quedi aclarit. I ara seguim amb l'episodi. Aquí segurament això tindrà molta més utilitat si l'objecte és un paper, no sé què dir. És a dir, alguna cosa que sigui més aviat tova, probablement vagi millor amb això que no pas amb la de pressió. Un objecte relativament impactat, més aviat quadrat que rodó, això potser no acabaria de funcionar. Però tot és provar-ho. Llavors, següent mètode. Va, aquest, hòstia, aquest també l'he llegit per fer-lo servir per cossos estranys a l'orella i a mi em fa com una certa por. És a dir, bàsicament el que es tracta és agafar un bastonet, la punta del bastonet, doncs jo què sé, el típic de fer les mostres de... Els que fem servir ara per fer mostres de PCR i d'antígens, no? Un bastonet. A la punta del bastonet hi poses Dermabond, hi poses cola, tu introdueixes el bastonet fins l'objecte que evidentment has de veure, l'enganxes allà, t'esperes que s'enganxi i després vas retirant mica en mica perquè l'objecte s'ha enganxat al bastonet amb la cola i tu el retires. Hòstia, aquest a mi em fa por perquè vol dir tenir la persona quieta la personeta habitualment quieta durant què, els 30-60 segons que triga el dermabon està ben enganxat i després t'hi va. La sensació que tinc és que... Bueno, m'entens, no? I em sembla que això, no sé, ho veig una miqueta... Aquest és, el veig una, és dels que menys m'agrada. Però està descrit, s'ha provat i la gent l'ha fet servir.
Però no t'agrada pel tema de que si es queda enganxat en algun altre lloc o si... No, perquè poses la cola. Clar, aquesta...
I perquè has de tenir el criu quiet.
Molt quiet, molt tranquil.
Si el nano l'hem tombat ja, saps? Si li hem fotut la nostra sedació amb el que sigui i el tens quiet, doncs em fa menys por. Sí. Però si estàs amb judo, estàs en mode judo, hòstia, una immobilització d'un minut, compte, eh? Perquè el criu se t'emprenyarà i els teus tímpans massa a gust tampoc quedaran, eh? Després d'un minutet de brams desesperats. Vale?
Sí, sí.
Llavors, amb tècniques d'arrossegament, llavors hi ha una altra opció que és fer servir catèters. Vale? Una Foley petita. Aquest hi ha un paio que té un article por ahí que també posarem l'enllaç a les notes de l'episodi. És el que descriu que ho ha fet servir més de 200 vegades i és el seu mètode per omissió. Llavors el que fas és agafes una Foley petita, evidentment, que inflaràs amb poc volum, probablement 1, 2, 3 mil·lilitres de suero, anestesies el nariu amb el que tinguis. Amb la xilona, nosaltres tenim xilona spray, doncs xilona spray, per exemple, el nariu que treballaràs, l'anestesies una miqueta, poses la criatura estirada amb el nariu afectat a sota, també així és més fàcil de mantenir la contenció si és necessari, introdueixes la Foley. Ara ja no tenim problema a ficar coses pel nas, vull dir, introdueixes la Foley fins que ha passat a darrere el nariu i l'infles i arrossegues endavant i ho treus cap a fora. Senzill. Allò que parlàvem de si ho has de veure, bueno, aquí pots veure'l o no veure'l. Si no el veus i la sonda, com que la sonda l'hauries d'entrar lubricada, que això no ho he dit, s'hauria de lubricar, és probable que puguis passar per sota de l'objecte o per sobre i llavors l'arrossegues te l'emportes. Evidentment, quan arrossegues, doncs arrossega... Veritat, cony, si fots una tibada forta igual la lies molt, o sigui que a mica en mica. Bueno, és una altra tècnica d'arrossegament amb una sonda. De fet, aquesta tècnica deu funcionar tan bé que una empresa ha fabricat una sonda per això. Es diu l'extractor CATS, que bàsicament és una mena de... Si us imagineu el catèter de plàstic típic, l'abocat normal que fem servir per canalitzar vies endovenoses, doncs que la punta hi té un globet que l'infles. Això mateix. Ja han fet la sonda específica per això, o sigui que malament no ha d'anar.
I això l'introdueixes a cegues, interpreto, no? O has de fer servir un espèculum per mirar la nariu i tal i fer-lo passar per sota o per sobre de l'objecte?
Home, si pots entrar-ho en visió directa, molt millor. Si tens un mínim tacte i de més, pues, penso, i una certa referència de distàncies...
Sí.
Clar, si tu saps que si entres una cosa, si l'entres un centímetre, doncs igual depèn de la mida de la criatura, no has entrat res o has entrat molt.
Sí.
També amb això et pots ajudar.
No, a mi em fa por d'emputxar més el cos estrany més cap a la part posterior, no? Que potser amb la sonda encara no passo ni per sobre ni per sota i estic emputxant més cap endins i potser queda més, no sé, per trobar-hi alguna
aquest
pega.
Aquest és un dels riscos de tots els mètodes instrumentals, que són els que anirem parlant ara, els que vindran a partir d'ara.
Val.
De que compta amb el ficar instruments dins el nas perquè ens podem trobar que l'enviem més enrere. Això és una de les coses que, com més instrumentem, més important és tenir la visualització del que fas.
Val.
Aquí jo comento això de la sonda, que aquest tio explica que es pot fer... que es pot fer a les cegues, perquè ell ho diu. Jo preferiria veure-ho abans de fer-ho, però bueno, ell ho explica. La majoria m'imagino que els deu fer veient-los, però ho explica. També dels mètodes d'arrossegament expliquen aquí en aquest estudi, que jo ho trobo ridícul això, però bueno, igual funciona, de fer servir un imant. És a dir, si l'objecte és metàl·lic o és una bateria o és una pila de botó, un incís, una pila de botó una emergència mèdica. Una pila de botó en contacte amb la mucosa el que fa és escalfar-se i crema.
És perillós.
Perquè hi ha conducció elèctrica, llavors la conducció elèctrica es transforma per resistència de teixits, es transforma en calor i acabarà cremant. És una emergència... O sigui, s'ha de treure. Ja sigui perquè se l'han passat, se l'han posat en un orifici, això s'ha de treure. Aquí sí que no val, esperarem, s'ha de treure. Llavors ells parlen de l'imant, com doncs, bueno, podríem fer servir l'imant d'aquest que hauríem de tenir tots per parar els mar... bueno, per parar. Pels marcapassos, que no els pares, que els passes en mòdul, és igual. Un dia en parlarem d'això també.
Sí, sí, sí.
I fer servir l'imant aquest, doncs, amb l'imant anar mirant des de l'exterior, anar mirant amb l'imant d'arrossegar l'objecte metàl·lic cap a fora. Bueno, és una idea. No sé fins a quin punt pot funcionar, perquè clar, sí que l'arrossegaràs cap a fora, però l'objecte anirà arrencant la paret del nariu, llavors no sé jo... Jo crec que massa content...
Molt agradable
no
pel
ha
nen.
De ser,
No. Molt agradable no ha de ser pel nen, no.
Vinga, llavors, per anar acabant, els mètodes instrumentals. Bueno, els mètodes instrumentals bàsicament vol dir anar a buscar amb un instrument l'objecte, agafar-lo i treure'l. A partir d'aquí, tots els que vulgueu. N'hi ha varis. A veure, objectes per agafar, per exemple, parlen de sondes amb aspiració. Hi ha una sonda d'otorrino, que els que tinguem la sort de que tenim consultes d'otorrino a prop del servei d'urgències que podem entrar i arrambar el material, doncs mira, pots agafar coses, no? Hi ha una sonda d'aspiració d'otorrino que ja té una forma així de colze, que pots mirar, això ho fiques a aspiració, ho entres, esperes que l'aspiració enganxi l'objecte i ho retires. ¿Vale? Pots fer servir també una sonda d'aspiració que li talles la punta, mirar que sigui més o menys recta, perquè si la punta la talla és corba, doncs segurament no aspirarà res. Aspiraràs aire i no l'objecte. I fas servir la força de l'aspirador per enganxar l'objecte i retirar-lo cap a fora. És una manera. Pot funcionar més o menys, això ja no ho sé. Si tenim també, si podem accedir al material d'otorrino, hi ha una pinça de pinça cocodril o de baioneta, que bàsicament és una pinça... A veure si ho puc explicar, aquestes coses del podcast és difícil, eh? Haver de descriure coses que són tan visuals. Bueno, us imagineu com un mosquit, per exemple, que té les dues anelles com si fos una tisora, però en comptes de tenir la punta dalt, que tens és un angle recte, o més o menys recte, se'n va uns 10 o 15 centímetres, bueno, no, potser no tant, 10 centímetres perpendicular a les anelles de les tisores, diguéssim, al forat de les tisores que tu manipularàs, i a la punta, ben bé a la punta, a 3 o 4 mil·límetres de la punta, quan tu bellugues els forats de la tisora, s'aixeca aquesta punta i tenca, com si fos una boca d'un cocodril, per això es diu pinça cocodril. Tu obres, arribes a l'objecte, tenques, amb això fas una mica de força i pots retirar. Això pots fer servir amb objectes que puguis pescar. Si intentes agafar una, no sé, una perla d'aquesta rodona,
una canica...
una bola, doncs amb sí, això no podràs, sí. Perquè al moment que intentis agafar això, al moment que tenquis, això ho enviaràs més endins. Per tant, això no ho pots fer servir, això. Podries intentar-ho al revés, passar-ho per sota... aixecar la... obrir la boca del cocodril i retirar enrere. Bueno, és una possibilitat. Però per agafar-lo no podries. Per fer això que acabo d'explicar ara, pots fer servir també curetes. Per exemple, una de les curetes... Una eina que pot servir són les curetes que fan servir al laboratori per sembrar els cultius d'orina, que és una varilla de plàstic que a la punta hi té una rodoneta, que normalment està a uns 35 o bueno, 45 graus. Doncs aquesta cureta, pots al laboratori i dius, dona'm una, sisplau, l'agafes i la passes per darrere l'objecte i com que la cureta té un cert angle, doncs amb això arrossegues cap endavant. És una altra eina, també. També els d'otorrino tenen un ganxo a 90 graus, és a dir, una varilla que la punta té un angle a 90 graus, que amb això doncs, passes per darrere, o quan antigament, molt antigament, els cotxes de joguina perdien les rodes, es veu que la canalla tenia tendència a ficar-se la roda al nas. Un objecte rodó, doncs cap al nas. Llavors això era un merder. És un objecte rodó. Com ho treus, això, no? Doncs el que feien era els nostres antecessors, els nostres mestres en el seu moment, el que feien era agafar aquesta mena de varilles que o bé tens la d'otorrino o bé agafes un clip, les tires i la punta de dalt la dobles una miqueta. Doncs agafaven amb aquest estri, buscaven el forat de la roda i un cop ficaven això dins el forat de la roda i ho tibaven. És un altre dels instruments que pots fer servir. I un altre, aquest també em sembla interessant, no tinc massa clar que pugui amb què pot funcionar, però el veig interessant, és agafar un mosquit, un aqueli, un porta, amb un filferro i fas un bucle amb el filferro. I fas una anella amb el filferro que l'enganxes amb la pinça. Us heu d'imaginar amb dues dimensions, perquè de fet realment la pinça tindria com dues dimensions. No? És a dir, tu has posat la pinça, el teu mosquit, el teu porta, i l'anella que tu has fet amb filferro està en el mateix pla que el mosquit. Llavors, això ho entres pla per sota diguéssim, per la base del nas, És a dir, de manera que això molestarà perquè obrirà el nas, i quan has passat l'objecte ho rotes 90 graus, de manera que amb això agafaràs l'objecte i l'arrossegaràs endavant, i el trauràs cap endavant. És a dir, fas com una mena de... Amb això fas una mena de rotació i ho tires endavant. Si tens la gran sort de que ja tens visualització amb un fibroscopi, estàs en un puesto guai i saps fent les eines que tens, pues podries fer el mateix, això que acabo de dir ara, però amb el fibroscopi. Tu entres amb el fibroscopi i quan has passat l'objecte manipules els instruments, bueno, els mandos del fibroscopi perquè fer una miqueta de ganxo amb la punta del fibroscopi i amb aquesta mica de ganxo pues, aprofites per arrossegar el material cap a fora.
Sí, sí.
Esperant que no s'estrengui el fibroscopi. Si no, la factura te la passaran a tu i valdrà molta pasta. Mètodes, són tots els que he trobat, són una pila. Veig això que no he trobat que n'hi hagi cap que vagi millor que d'altres. Jo em quedo amb el del petó a la mare, però bueno, ja, aquí en teniu una bona pila per provar quan s'escaigui. Del tema del judo de les criatures, aquí en l'estudi també, en l'article aquest també fan una... Hi ha una pobra criatura que la fan servir de maniquí per ensenyar una mica de judo. També és interessant. Com carai tu fas per aguantar criatures que s'estiguin quietes, que això no és senzill.
Està bé.
I ja està.
Sí, molt bé, molt bé. Suposo que també deu ser clar, que cadascú tingui el seu, no, el seu, la tècnica preferida i que se senti més segur, i després en funció de, no, del tipus de nen o el tipus de, no, d'objecte que hi hagi dins, no? Això que deies tu, no? Si és un objecte més tou o més farà servir una tècnica, i si és més una cosa més impactada i més no quadrada o el que sigui, doncs farà servir una altra tècnica.
Sí, sí. La immensa majoria d'objectes són objectes d'aquests arrodonits, doncs, perles de plàstic, marretes aquestes de joieria, coses d'aquestes, amb la qual el mètode aquest de bufar doncs, segurament sigui més útil. Però si ja estem parlant de papers, per exemple... Bueno, el de bufar també podria funcionar, però estem parlant d'un dau.
Sí.
Un dau probablement igual necessitarem més instrumental perquè t'haurem d'arrossegar. Bufant potser surt, però bufant és molt probable que... Bueno, si ho fem prou fort, podria ser que sortís, i llavors el nano li farà mal, però com que ja haurà sortit ja no hauries de tornar i ha passat. Per això el que comentava d'intentar fer el... agafar el que creguis que pot funcionar millor i fer aquell. I intentar no haver-lo de repetir. Evidentment, si l'objecte és un objecte que per ell mateix és perillós, doncs probablement no, pot ser millor no intentar res i enviar-lo a un lloc on el puguin adormir i treure-ho instrumentalment amb instrumental, doncs això, amb fibroscopis, sota visualització directa i demés. Però bueno, sentit comú, aquell que no dia no n'hi ha gaire.
Molt bé, molt bé. Pues va. Suposo que en el blog podrem posar que la gent vegi tot el... les tipus d'eines que existeixen o que hi ha en aquestes 20 eines, no? Que sistemes, i poder-hi fer un cop d'ull quan tinguis el nen a davant i decidir quina és la millor que farà servir aquell dia, no? Vull dir, per tindre una mica de resum així de fàcil lectura ràpida.
Com sempre, els enllaços a les notes de l'episodi. I en l'entrada del meu blog hi ha el vídeo. De fet, l'entrada del blog està feta per això, perquè el proper dia que vingui algú li l'envio al pare, mira, obre el mòbil. Mira't aquest vídeo. Et veus capaç de fer això o no? Sí? Doncs pues vinga, pa'lante. No? Doncs pues buscarem una alternativa. Molt bé. Doncs va, anem als Urgent Mots.
Molt bé. Pues sí, dels Urgent Mots, si et sembla, jo us comento uns quants que he seleccionat i després, si tu en tens algun interessant, ens l'expliques. Jo us volia parlar de que... Bé, del fet que quan tu vas a treballar, normalment, com que no vas vestit de sanitari, te'n vas primer al vestuari, i en el vestuari tens un apartat teu particularment, que no és la taquilla, sinó que és l'armariet, i un cop ja t'has vestit correctament, guardes les teves coses en aquest armariet, te'n vas a urgències, i en allà heu vist que hi ha diferents estris que porten rodes, i on te guardem doncs, material, per exemple, d'aturades, o el material que infermeria fa servir, no?, per fer... les extraccions, analítiques i aquestes coses. Això no és un carro de cures o un carro d'aturades, sinó és un carretó de cures, d'acord? És un carretó en el qual podem trobar, si hem d'anar a mirar les constants d'un pacient, vas a mirar les constants biològiques. Millor és un terme preferit que no pas les constants vitals, les constants biològiques. I per això, per mirar aquestes constants biològiques, necessites un, entre altres aparells, necessites un aparell que és per mirar la tensió, és el que necessites és un braçal pneumàtic. No és un, no sé com en diem, no sé com podem dir això, el braçal pneumàtic.
Esfingomanòmetre.
Sí, però això seria més aviat tota l'aparell en si, però el que li poses tu al pacient en el braç és el braçal pneumàtic.
Manguito.
Això no em sortia la paraula. Manguito, no hauríem de dir manguito, sinó el braçal pneumàtic, que no costa res. Quan ja estiguem acostumats a parlar de braçal pneumàtic, gairebé serà més lògic que no pas de parlar de manguito. Perquè en el pacient que vas a veure, és un pacient que ha tingut un accident i ja has vist la radiografia que li han fet i has vist que té una fractura que no és espiroidal de tíbia, sinó que és una fractura espiroide. No en diem espiroidal, sinó que són una fractura espiroide. I si les coses acaben molt malament, cosa que no passa sovint, però de tant en tant passa, el pacient acaba en un lloc que no se'n diu la morgue, perquè la morgue en català no existeix, sinó que és el dipòsit de cadàvers. I aquestes són les 6 urgent mots que us volia comentar, que no costa res de canviar el terme, no? que fèiem servir de forma incorrecta i fer servir aquests. I ja està. No sé si tu tenies algun, Albert, per comentar.
Sí. Seguint amb el tema de l'últim urgent mot teu, per no acabar el dipòsit de cadàvers, a vegades hi ha gent que té una obstrucció de la via aèria
sí.
I no pots ventilar de cap manera. Llavors has de fer servir una tècnica que n'hi hem dit de 3 milions de maneres diferents, però resulta que en català es diu cricotirotomia, que bàsicament, bueno, ja, pel nom ja us sona, és a dir, és fer un forat a la membrana del cricoides per introduir alguna mena de tub per poder ventilar l'individu. És una tècnica d'aquestes que... una tècnica cago, cas d'alta gravetat ocasional, que si algú si veu sentir l'episodi anterior...
És veritat, sí.
Va ser la meva anada d'olla, que per sort no ha tingut gaire èxit, perquè, en fi, coses que passen a la vida, a vegades se te'n va una mica a la olla i dius animalades. Però això, cricotirotomia, que a mi, hòstia, jo ara això, no sóc quiròleg, però, a veure, si nosaltres fem ostomies, l'ostomia és fer un forat, oi? Una colostomia és abocar un forat al colon, un forat a l'exterior. Fem una toracostomia, és fer els forats per posar-hi els drenatges toràcics. I quan fem una otomia, una laparotomia, el que fem és obrir, no? Exposar una cavitat. Llavors aquí el TERMCAT diu que hem de dir cricotirotomia. Però, hòstia, no seria una ostomia? O potser és que la cavitat és tan petita que realment ja l'obres del tot i llavors és una... otomia.
No ho sé.
Filòlegs de la sala, manifesteu-vos.
El TERMCAT, si mires la cricotirotomia, parla d'això, d'una incisió, no? A través de la pell, la membrana cricotiroidal, per fer passar l'aire, no? En cas d'una obstrucció. Això és una tècnica que és una incisió. Una incisió que fas a diferents llocs, en aquest cas, en la membrana. No ho sé si és una otomia o una ostomia o...
Bueno, és una otomia perquè el TERMCAT diu que cricotirotomia. Ja està. La crico, perquè tot el que ve darrere és un embarbussament i costa de dir, tu.
Tu fas el que pots i en aquest cas no sé si estarem per gaires TERMCATs en cas de necessitar una otomia o una ostomia d'aquestes.
I tant, i tant.
Molt bé.
Vinga, anem a les recomanacions.
Sí, jo volia recomanar en el blog d'Urgem, vam crear una eina que és un metacercador. De fet, és un cercador de Google que te deixa fer un... Si vosaltres entreu a Google i li demaneu de fer un cercador personalitzat, us portarà una pàgina web de Google i allà te registres i tu pots fer el teu propi metacercador, el teu propi Google. És a dir, un cercador, una caixa on tu poses els diferents termes de cerca i li dius a on vols que Google te busqui aquests termes de cerca que tu li has posat. Per tant, si tu et dediques a les urgències, doncs li dius, mira, jo normalment consulto aquesta, tantes pàgines com vulguis, pàgines, blogs, el que vulguis, que es pugui consultar a internet. Tu li poses el llistat de totes les pàgines web que tu consultes habitualment i ja està, configures el buscador i t'apareixerà un buscador com si fos de Google, però que porta el teu nom i que tu sempre que li posis els 2, 3, 4, 5 o els que vulguis termes de cerca, ell només no t'ho buscarà a tot internet, sinó que t'ho buscarà única i exclusivament en aquelles pàgines que tu li has indicat prèviament. Aleshores, això t'ho pots guardar tu personalment o ho pots fer públic. Aleshores, nosaltres deu fer més o menys un any, ja vam fer un metacercador amb fonts d'informació el tema del coronavirus, val, que aquest també el teniu accessible a través d'urgent.cat, i després en vam fer un metacercador només de termes d'urgències i emergències mèdiques, en el qual hi han organitzats diferents, vull dir que em sembla que hi ha com uns 100, 110 fonts de consulta, que són les que nosaltres habitualment consultem, i aleshores aquest metacercador el vam publicar i deixar-lo públic a través del nostre blog, d'urgent.cat, i el teniu disponible, val? I funciona igual que un buscador de Google normal i corrent. I tu li poses els termes que vulguis, poses cosa estrany, nas i nen, i te buscarà totes les pàgines, tots els articles, apunts, articles de revista, d'aquelles fonts on tu li hagis indicat. Ho pots fer en termes en català, termes en anglès, en idioma que tu vulguis, i t'apareixeran els resultats. Clar, si poses una cerca molt àmplia, molt genèrica, t'apareixeran molts i molts resultats. Els tenim, un cop els veus els resultats, els pots classificar, apareixen unes etiquetes a la part superior del buscador per diferents tipus de fonts, val? Perquè hi ha, per exemple, fonts que són guies de pràctica clínica, o llibres o manuals electrònics, o sumaris, síntesis, repositoris, blogs catalans, blogs espanyol, blogs, sobretot molts blogs anglesos i americans, protocols, manuals, eines, agències, pàgines web d'agències reguladores, d'agències avaluadores, i més societats científiques, val? Aleshores, si tens molt resultat, t'apareixeran unes etiquetes a dalt i dius, no, jo vull veure només resultats que siguin de societats científiques. Doncs cliques allà i t'apareixeran molts menys resultats. És qüestió d'anar-ho remenant i ja veureu que funciona com un Google normal i corrent i és molt fàcil. I això serveix molt per quan no tens un dubte i aleshores tu saps més o menys, en lloc de buscar-ho a Google general, que tu trobaràs qualsevol bestiesa, doncs si tu tens un dubte sobre urgències i ja saps que aniràs a consultar aquelles 4 o 5 o 6 pàgines web que és on te vas habitualment, doncs si t'has configurat el teu Google per això, doncs fantàstic. I si no, doncs feu servir aquest d'urgent.cat i també us serà útil, per això el vam publicar. Si teniu, us demano un favor, si coneixeu algun blog o alguna pàgina web que veieu que no està en el llistat, doncs si me feu un comentari a través de Twitter, doncs ens el donarem un cop d'ull i l'introduirem en aquest metacercador. I ja està, Albert.
Molt bé. Jo l'he provat i està guai, eh? I mira, ara volia mirar-ho si el recurs que us vull explicar jo ara el teniu apuntat o no, però no tinc temps. No m'heu donat temps, no l'he pogut mirar. Mira, jo us volia recomanar anava a dir una pàgina web, però és que de fet no és una pàgina web, és un projecte transmèdia, pràcticament, perquè està tot arreu, aquesta noia. És Más que Urgencias y Emergencias, que és tota una pila de recursos de l'Helena Plaza, que és una infermera de Madrid, que no deu dormir perquè està contínuament fent coses. I dic que és transmèdia perquè té un blog, que és Urgencias y Emergen, Y, evidentment, y emergen.com, però també té un podcast, i de fet ella, encara que no ho sap, però és culpable en part de que nosaltres fem el nostre ara, perquè va fer una i ella va dir, bueno, nosaltres també ho podem fer, no? Però, bueno, té un podcast, té la pàgina web, és molt activa a xarxes, té Twitter, Instagram, però és que també fa cursos d'electrocardiografia, no sé si per Discord o per Twitch, que els fa molt bé, perquè la gent que gent amb qui he parlat que els ha seguit, doncs, bueno, molt bé. Jo diria que només li falta aparèixer als mitjans tradicionals, a la tele o als diaris. Escriure un llibre, com que també algun manual d'aquests d'alguna acadèmia també ja hi ha escrit, doncs també ja ho té superat. Té moltes coses, no sé, ara recordo l'última entrada que recordo, no, recordo diverses, no? Però recordo una entrada que explicava dels laringos, de tota la quantitat de laringos, de laringoscopis que hi ha pel món i de més, interessant. Val la pena, eh? No sé, no deu dormir o alguna cosa, perquè és que no entenc com té temps de fer tantes coses, tu.
Molt bé.
I ja està.
I treballa també o no?
Mira, ara, no ho sé, ens li podrem preguntar, a veure si treballa. Ella havia estat a urgències i ara em sembla que està en algun lloc de gestió d'infermeria. Però en el cas que ens ocupa, moltíssima difusió i formació.
Doncs molt bé, fins aquí aquest nou episodi del M-Podcast. Si us ha agradat aquest episodi, l'heu trobat interessant, Doncs ja sabeu que ens agrada que ens deixeu els vostres m'agrades i feu els vostres comentaris a totes les plataformes on pugueu trobar-los, que estem a la majoria de plataformes on hi ha els podcasts, i aprofiteu per subscriure-s'hi i per difondre aquest projecte d'urgències i emergències en llengua catalana. Aviam si tenim més gent que estan interessades i que fins i tot gent que vulgui participar i parlar i que coneixin el tema o que tinguin alguna cosa interessant a explicar-nos i a difondre, pues, també seran benvinguts i seran entrevistats, i amb això podrem fer un nou podcast interessant per tothom.
Gràcies per escoltar-nos. La veritat és que en portem, aquest serà el 8è, crec, quan el publiquem. Hem superat la barrera psicològica dels 6 episodis, que es veu que un percentatge elevadíssim de podcast no passen dels 6. Nosaltres ja hem passat dels 6. Esperem fer-ne com a mínim 6 més. I una altra cosa, una miqueta sentimental, si voleu. L'entrada del petó a la mare del meu blog, que podeu llegir un article molt maco del Carles Capdevila, que no té absolutament res a veure amb el tema, però sí que té a veure amb el petó a la mare. Tots aquells que tingueu l'oportunitat, ara quan acabeu d'escoltar això, truqueu a les vostres mares i els hi feu un petó. Que els que ja no tenim l'oportunitat ho trobem a faltar. Vinga, que vagi molt bé. Fins a la propera.